amb Jaume Mollor.
Bona nit, són 2:15, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 1 d'agost del 2023, el dia que el Barça tancarà la gira dels Estats Units amb el partit contra el Milan, que jugarà a Las Vegas a les 5 de la matinada, des de mitja hora abans a RAC1 amb les xancletes. Un duel que, com sabeu, no jugarà Ousmane Dembélé a l'espera que resolgui la seva sortida al Paris Saint-Germain. Última hora amb l'enviada especial a la gira americana, Marta Ramon, bona nit, bona tarda per tu.
Hola, bona nit, Jaume.
Una sortida que podem qualificar d'imminent, Marta.
Sí, ja és pràcticament un fet i per la informació que ens han facilitat fins ara fons del Barça, el que podem explicar és que la xifra establerta per la qual Dembélé podia sortir ara són 50 milions, 25 pel club i 25 per la part del jugador. Fa un any, quan van negociar la renovació, van incloure i signar aquesta condició, aquest acord privat. Si notificava abans del 31 de juliol que volia sortir, cosa que va fer amb la carta del cap de setmana, podia sortir per aquest preu, 50 milions, i amb aquest repartiment dels diners, meitat per la seva part, meitat per al club. Per tant, com que ha avisat amb temps i forma adequats, el Barça està obligat a respectar aquests marges. Ara, el que el Barça ha estat intentant aconseguir amb la negociació és poder esgarrapar més de 25 milions dels pactats amb la seva sortida, i és el que ha perseguit parlant amb el PSG i Dembélé. Era a les seves mans que el Barça pogués gratar més diners. Textualment ens han estat dient que depenien de la seva bona fe, i tot apunta a aquesta hora que no serà així i marxarà pels 50 establerts i signats a l'acord de renovació de fa un any, 25 pel Barça i 25 per la part del jugador. Aquesta és, insistim, la informació que tenim a hores d'ara a l'espera de més detalls.
Doncs aquesta és la informació, és una pèssima informació pel que fa al Barça, perquè aquest acord és... ja sabem que està condicionat per la renovació que va fer el Barça l'estiu passat de Dembélé a la baixa, i que per tant va haver d'acceptar aquestes condicions segurament de mala gana, però clar, 25 milions només dels 50 que pagarà el PSG, clar, és que quan estàs en mans de la bona fe del PSG i de Dembélé, i sobretot del seu representant Moussa Sissoko, passen aquestes coses. A veure, Marta, com ha encaixat el gos tècnic que Dembélé vulgui marxar al PSG?
Doncs el cos tècnic ho estan digerint tot, i amb un punt de sorpresa, perquè fins fa dos dies ens diuen que Dembélé deia al vestidor que estava molt compromès i que transmetia molta motivació als companys per lluitar junts per tota aquesta temporada defensant la samarreta del Barça. Xavi ahir va tornar a parlar amb ell per insistir en la importància que té per al projecte i per intentar convèncer el que es quedi, però ja està feta la idea, ja ho té més que assumit, que està a punt de perdre'l. Ni utilitzar l'exemple del que li va passar a Neymar a l'hora de parlar amb ell li ha servit per evitar el tsunami de París. Per això, des del cos tècnic, esperen veure què ingressaran exactament per saber quin marge de maniobra tindran per fitxar, per no quedar debilitats i perdre qualitat de cara a aquesta temporada, que ja de per si comptarà amb la dificultat de jugar a Montjuïc. Les prioritats fins ara eren un lateral dret i un migcampista, ja ho havíem explicat aquí a RAC1, i amb la sortida de Dembélé s'hi afegirà la necessitat d'incorporar un davanter que pugui ocupar el lloc que deixarà. El que ja sabem és que hi ha consens al club a l'hora de descartar Joao Félix. De totes maneres, encara no s'han establert noms, perquè ens diuen és prematur, l'impacte agafat a contrapeu a tothom, i fins que no es confirmi que només entraran aquests 25 milions, que ara mateix el que és més factible i el que ens diuen és que serà així, doncs no podran treballar. Tot plegat tenint en compte que encara no s'ha resolt la inscripció, més a més, dels renovats ni dels nouvinguts.
Doncs un bon trencaclosques el que té el Barça, i amb la situació econòmica complicada, i només ingressant 25 milions, i això sí, estalviant-se el sou d'Ousmane Dembélé de cara a la pròxima temporada. A tot això, Marta, a les 5 de la matinada, hora catalana, el Barça jugarà, com diem, un amistós que no s'ha pogut preparar massa, eh?
No, perquè hi va perdre tot el dia viatjant de Dallas a Las Vegas, van canviar l'hora del vol inicial, després quan anaven a agafar el vol definitiu van acabar arribant a Las Vegas amb 4 hores i mitja de retard, es va anul·lar l'entrenament previst i sense molt poca preparació, han fet tot just un entrenament aquest matí a porta tancada, arriben a la cita, veurem si ja estan recuperats de les molèsties Gundogan, Christensen i Araujo, i si ha passat ja el misteri de les molèsties a l'esquena de Gavi, que encara no ha jugat. El quart capità, Frenkie de Jong, està content de tornar a Las Vegas i de la preparació que estan fent durant aquesta gira malgrat tot.
Bien, hemos entrenado muy bien, entrenamos duro, lo que como tiene que ser en pretemporada, y estamos preparados para el partido contra el Milan, que es un buen equipo, claro, es un gran equipo que han llegado a semis de la Champions el año pasado.
El partit es jugarà a l'Allegiant Stadium, que l'estiu passat va acollir el clàssic de la gira. Recordem que continuarà inèdit el fitxatge Íñigo Martínez, que té una fascitis plantar.
Doncs això serà a les 5 de la matinada, des de mitja hora abans a RAC1, i sobretot avui em sembla més que interessant el postpartit d'aquest Barça-Milan, perquè serà la primera vegada que tant Xavi Hernández com, a veure si parlen, companys d'Ousmane Dembélé faran referència a la situació del francès. Però vaja, a mi em sembla especialment simptomàtic saber què diu Xavi, el gran valor de Dembélé, el que, com ens explicava ara la Marta, ho ha intentat fins l'últim moment i no se n'ha sortit per fer-lo canviar d'opinió i que no marxés al París Saint-Germain. Serà ja en temps del món a RAC1 amb en Sergi Ambudio, però la Marta Ramon estarà pendent del que digui Xavi i ho podrem escoltar a l'antena de RAC1. Gràcies, Marta, ens escoltem després des de Las Vegas i, òbviament, si hi ha alguna novetat abans a 12:45, que no ho hem de descartar, ens ho fa saber. Fins ara.
Fins ara, a veure si en tenim i podem tornar a entrar al Tu diràs. Fins ara.
Fins ara. Per tant, quedeu-vos amb això, eh? Sortida imminent d'Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain i, finalment, com que Dembélé va comunicar amb temps i forma adequat abans de la mitjanit del 31 de juliol que volia marxar, es fa efectiu aquest acord privat, aquests 50 milions, dels quals 25 són per Dembélé i per Moussa Sissoko, 25 seran pel Barça. Per tant, d'allò que si el Barça negociava traurà més diners, res de res. Mentre a París es preparen per rebre Ousmane Dembélé, l'equip de Luis Enrique continua acumulant decepcions a la gira pel Japó, Àlex Esteban.
Sí, nova derrota dels de Luis Enrique, aquesta vegada per 1-2 davant l'Inter de Milà. No ha jugat Neymar, no ha jugat per suposat Mbappé, que no ha anat a la gira, i tampoc ha debutat Arnau Tenas. Els francesos tanquen la gira asiàtica sense haver aconseguit cap victòria. El balanç és de dues derrotes i un empat. Això sí, després del partit, a Lucas Hernández li han preguntat per Dembélé i la seva imminent arribada a l'equip. Això contestava.
És veritat, Dembélé és bon amic meu i el conec molt bé, però ara mateix és jugador del Barça i mentre no sigui jugador del PSG no parlaré sobre el tema, però sí, és molt amic meu.
De moment ningú més del Paris Saint-Germain s'ha pronunciat públicament sobre el cas Dembélé.
Qui ja ha sortit cedit del Barça és Julián Araujo, lateral dret de futur, fitxat el gener passat, se'n va a les Palmes de García Pimienta per forjar-se a primera divisió i veure si realment pot tenir nivell per ocupar aquesta posició tan necessitada algun dia al Camp Nou. Un altre que ha deixat el Barça aquest estiu, Jordi Alba, està presentat aquesta tarda com a nou jugador de l'Inter Miami. En declaracions a Movistar també ha parlat de Dembélé.
El caso de Dembélé, pues no podía hablar con él ni con nadie del club, no sé la situación, pero está muy bien ahí en Barcelona, creo que para mí es el mejor club del mundo y ojalá que por el bien del Barça también pues se pueda quedar en el club, porque es un jugador desequilibrante y que es muy importante para el míster también, que siempre le ha dado mucha confianza.
Doncs un altre que s'endurà una decepció, Jordi Alba, perquè Dembélé no es quedarà al Barça. Què ha dit Alba a Pau García sobre la seva nova etapa a Miami?
El de l'Hospitalet arriba amb moltes ganes de seguir competint per títols i espera estar preparat pel repte que li pot suposar jugar a la MLS. Ha deixat clar que, tot i tenir altres ofertes, venir a Miami era per ell la decisió correcta.
Tenía otras ofertas encima de la mesa para poder ir, pero creo que la decisión correcta era venir aquí, un proyecto ilusionante. Hemos venido jugadores que tenemos ganas de seguir compitiendo, de seguir ganando, y creo que estamos en el escenario idóneo para ello, ¿no?
Alba es va entrenar ahir amb els seus nous companys i podria tenir minuts al proper partit de l'equip de Florida, que serà el dijous contra Orlando City.
Al Madrid, atenció a la situació d'Arda Güler, que es va complicant. Com sabeu, abandona la gira americana per tornar a Madrid a causa d'una lesió al menisc del genoll. El diari AS apunta aquest vespre que el club blanc i el futbolista opten per un tractament conservador que el deixarà en principi 2 mesos de baixa. A més, si persisteix el dolor passat aquest temps, no quedaria més remei que passar pel quiròfan. A l'Espanyol avui han tingut reunió sobre la situació de Martin Braithwaite. Què en sabem, Joan Camí?
Hola, Jaume, bona nit.
Bona doncs nit, que... tornat.
Gràcies. L'agrada avançat aquesta reunió i des de RAC1 podem afegir que Braithwaite ha traslladat al club que s'ha desmotivat i que no vol jugar a segona divisió. En qualsevol cas, de moment no ha presentat cap oferta i només han arribat interessos d'equips estrangers disposats a pagar un petit traspàs d'1 milió d'euros aproximadament. Sergi Darder tampoc hi ha cap novetat. Totes les propostes formals que rebut l'Espanyol són insuficients. Recordem que des d'ahir la clàusula ha passat dels 10 al 15 milions d'euros, però des del club blanquiblau tenen clar que no arribaran ofertes per aquest valor i que hauran de negociar per sota dels 10 milions.
De fitxatge, Joan, res de res, eh?
L'únic equip de primera i segona divisió que encara no ha presentat cap cara nova.
Paciència. A Solsona se'ls va acabar, però de moment encara aguanta. Ens queda algun moviment de Mercato destacable, Roger?
Doncs de Mercato no, però segons la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon anunciarà els propers dies la seva retirada. Als 45 anys i després de 28 temporades, el porter italià posarà punt i final a la seva carrera. I atenció, perquè l'actual entrenador de la Roma, José Mourinho, ha anunciat que serà nou col·laborador del futbol saudí. Sense deixar de ser entrenador de l'equip italià, passarà a formar part del MAD Sports Academy i s'encarregarà de buscar noves promeses del futbol a l'Aràbia Saudita. Tot això en una jornada on Edison Cavani va desfermar la bogeria davant de 30.000 persones en la seva presentació oficial com a nou jugador del Boca Juniors.
Mourinho ha dit que us sobren diners? Doncs tranquils, que jo me n'embutxacaré uns quants. Més enllà del partit del PSG que comentàvem abans, avui tenim algun altre amistós i partits de prèvies de competicions europees.
Així és, Jaume. Destacar que l'Atlètic Escaldes ha perdut davant del Partizan i d'Albània pel que el conjunt d'Andorra posarà punt i final al seu camí a la Conference League. Per altra banda, la jornada d'avui ens ha deixat el Ljubljana, l'Ares Limassol de Xipre, el Bratislava i el Panathinaikos vius per la tercera ronda de classificació de la Champions League. Aquest últim eliminant el Dnipro ucraïnès, Jaume.
Per cert, d'aquest partit del Dnipro ucraïnès n'estava pendent el Girona. Explica'ns per què, Albert Ferran.
Doncs perquè el Dnipro hi juga el davanter Artem Dovik, que és un dels objectius del Girona per reforçar la plantilla. Avui ha fet un golaç contra el Panathinaikos, però no ha pogut evitar l'eliminació del Dnipro. És una bona notícia pel Girona perquè els ucraïnesos queden fora de la Champions i la seva arribada a Catalunya es pot desencallar. Més enllà del Mercato, pel que fa al Girona, l'equip ha trobat un nou rival per aquest dissabte i explicàvem que s'havia suspès el partit contra l'Osca perquè els aragonesos tenien moltes baixes i poques hores després el Girona ha anunciat que té substitut l'Andorra, també de la segona divisió, partit que jugarà a porta tancada a la Vinya. Per tant, el Girona, abans del debut a la Lliga, jugarà 3 amistosos més. Demà, duel contra el Nàpols, dissabte contra l'Andorra i diumenge el trofeu Costa Brava Montilivi contra la Lazio.
Atenció per aquest partit, que és el retorn del Tati Castellanos a Montilivi. Tenim una entrada doble. Aquesta nit el Tu Diràs que posem en joc per optar-hi. És molt senzill, envieu un tuit amb el hashtag Tu Diràs i amb el nom del jugador del Girona que us il·lusiona més de cara a la nova temporada. Així de fàcil, hashtag Tu Diràs i el nom del jugador del Girona que us il·lusiona més de cara a la nova temporada. Entreu al sorteig d'aquesta entrada doble pel Girona-Lazio de diumenge a les 8, que per cert us oferirem a RAC1. I segona jornada al torneig dels històrics, que aquest any se celebra el nou Sardenya, perquè el nou Guinardó d'Horta s'hi estan fent obres. A la primera jornada el Manresa va classificar-se per les semifinals. Com ha anat avui, Roger?
Doncs el gran vencedor del dia d'avui ha estat el Cerdanyola, després d'imposar-se en el triangular davant de l'Hospitalet i el Sants. L'equip del Vallès Occidental serà així el segon classificat per les semifinals d'aquesta edició número 37.
Al Mundial Femení de Futbol, Austràlia i Nova Zelanda, tenim 4 seleccions més classificades per vuitens, amb en surt pels Estats Units, Pau Bonastre.
Sí, del grup D accedeixen a vuitens l'Anglaterra de Lucy Bronze i Keira Walsh i Dinamarca. El conjunt anglès s'ha desfet per 1-6 de la Xina de Lina Yang, futbolista del Levante Les Planes, i Dinamarca ha derrotat 0-2 a Haití. Al grup E, Països Baixos obté un bitllet per la fase final com a primera de grup, després de vèncer Vietnam per 0-7 i la selecció dels Estats Units, ara ho deies, passa com a segona. La màxima favorita i vigent campiona ha completat una fase de grups grisa i avui ha estat a punt de quedar eliminada en el partit contra Portugal, que ha acabat en empat a 0. Les portugueses han estavellat una pilota al pal al temps afegit que podria haver deixat fora el conjunt nord-americà.
I sense les 18 mundialistes, el Barça ha començat avui la pretemporada, Àlex.
Doncs les jugadores de Giraldez han tornat avui a la feina amb només 8 jugadores del primer equip. Al matí han passat les proves mèdiques i per la tarda han fet el primer entrenament de la pretemporada. També avui hem conegut la data del Gampers, que serà el 24 d'agost al Johan Cruyff. L'hora i el rival encara estan per definir. Per altra banda, l'Espanyol també ha tornat de les vacances aquesta setmana. Les jugadores han tingut el primer contacte amb el nou entrenador, Adrián González. En la seva presentació ha deixat clar l'objectiu de l'ascens, però també que s'ha d'anar pas a pas. La directora esportiva, Carol Miranda, també ha parlat i ha assegurat que donen per tancada la plantilla a l'espera d'una arribada més.
I més enllà del futbol, el Barça de bàsquet ha rescindit unilateralment el contracte de Corey Higgins, que segueix, per tant, les passes de Mirotić. Per tant, si no hi ha acord per la liquidació, un jutge decidirà què ha de pagar el Barça al jugador per haver rescindit el contracte de forma unilateral. El Baxi Manresa ha fitxat el base nord-americà Brandon Taylor, procedent de la Xina, i la penya arrencarà la pretemporada el 14 d'agost i jugarà 4 amistosos abans de la Lliga Catalana. El primer serà el 27 d'agost contra el València a Sant Julià de Vila... a Salou, perdó. Si ahir parlàvem de l'inici de la pretemporada del Freaking Granollers d'handbol, avui s'ha estrenat l'equip femení, però notícia del dia, i jo crec que de l'any, el club, és que Pep Blanchard, vinculat al balonmano Granollers des de fa més de 50 anys, no continuarà treballant per l'entitat. Tot el reconeixement per Blanchard, alma mater d'aquesta entitat. D'aquí uns dies hi parlarem aquí a RAC1. Avui ha preferit agafar-se descans i merescut. I la candidatura catalana per acollir la Ryder Cup de Golf perilla seriosament, Pau.
Sí, el govern no avala la construcció d'un tercer camp al complex Camiral Golf and Wellness de Caldes de Malavella i això complica la candidatura. L'executiu esgrimeix la crisi ambiental i la sequera per tombar aquest projecte, que també inclou hotel i apartaments, i sosté que els grans esdeveniments al país s'han de fer en les instal·lacions ja construïdes. Des del govern ja donen per fet que la Ryder Cup no es farà a Catalunya. Tot i així, els impulsors de la candidatura pel 2031 demanaran a l'organització del torneig que es pugui fer en els dos camps ja existents al mateix complex de Caldes de Malavella.
Passen dos minuts de 3:15. Avui hem començat el Tu diràs amb una connexió d'urgència amb Las Vegas, amb la Marta Ramon, que ens ha posat al dia de com està el cas Dembélé. Situació o sortida imminent, millor dit, 50 milions, 25 pel Barça, 25 per Dembélé. L'Àlex Dalmas, en Ferran Martínez i en David Bernabéu crec que tenen ganes de comentar aquesta operació i tot el que passa sobre el cas Dembélé. Un minut i ens hi posem.
Tu diràs, amb Jaume Molló. A Obramat tenim les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai, amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Horitzontal, 22 lletres, revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Minuts per les 11. Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, què tal?
David Bernabéu, bona nit.
Bona nit.
Ferran Martínez, bona nit.
Què tal, bona nit.
Ferran, per cert, ja us aviso, si veieu que en algun moment desapareix és perquè, bé, als Estats Units, doncs, passa el que passa i poden passar notícies.
Està passant coses.
Sí, exacte. I en qualsevol moment pot entrar la Marta...
Està molt lluny Ferran Martínez de ser un Dembélé del periodisme, tot el contrari. Per tant, en les grans ocasions, sempre hi és.
Sempre hi és, sempre hi és. Per tant, la Marta...
Si me fa la Dembélé...
Sí, sí, sí. La
Marta... No, és que a la pausa de publicitat ja hem dit tot el que havia de dir.
Sí, sí. El partit ha començat fort, ja.
Sí, sí, el partit ha començat fort, però queden encara els millors minuts. N'estic convençut. convençut. Això, doncs, que la Marta pot aparèixer en qualsevol moment i si apareix la Marta, segurament en Ferran desapareixerà. Però vaja, no avancem esdeveniments, que la nit només acaba de començar. A veure, 25 milions pel Barça per la sortida de Dembélé. Ferran, què?
Mira, jo estic... Ahir estava... era més... Ho veia millor que avui, per tot el que ens havien venut, perquè havia passat el 31 de juliol. D'entrada tots pensàvem que la clàusula passava a ser de 100 milions. Aquest matí, fons de la negociació, fins i tot encara admetien que sí, sí, eren 100 milions, però hi ha un annexa al contracte que diu que sí, ho has comunicat. Abans del 31 de juliol es mantenen aquests 50 milions. I preguntaves, però aquests 50 llavors són tots pel Barça? No, 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 no. Són 25 pel Barça i 25 pel jugador o per la gent del jugador. Dius, ostres, però llavors és com si estiguessin pagant la clàusula. I et queda una cara de tonto que dius, però llavors, qui ens han venut? Què ens han estat venent uns i altres? Perquè, o sigui, la mateixa informació te la donava Dembélé com te la donaven des del Barça. O sigui, o aquí al Barça, on no s'han enterat, o es pensaven que acabarien rascant alguna cosa més a l'última hora amb la negociació, perquè sí que és veritat que amb dues parts et deien, aquí hi ha una... ara podem negociar almenys. Però què negocies? 25 i 25? Dembélé no ha deixat anar un duro dels 25 que li tocaven al seu agent o al jugador, perquè això tampoc queda del tot,
sí,
massa
no
clar.
Queda clar. A la part Dembélé, diguem-ho.
A la part Dembélé, sí. Perquè sí que és veritat que jo no he vist mai un agent signant un contracte, bueno, en aquests annexes de contracte, que jo tampoc ho havia vist mai, potser hi ha un annexe per al representant, ja, que ja, això ja seria el colmo, perquè... Però es veu que a mesura que anaven passant les setmanes, a més, la clàusula també anava com pujant mica en mica, no fins a arribar al 100, o sigui, una cosa, un contracte molt, molt estrany, tot ha estat un cas bé, molt Dembélé, podríem dir, molt imprevisible, i acaba, bueno, per mi acaba malament. Jo pensava que Dembélé al final, dic, mira, voldrà marxar bé, o acabarà fent més o menys bé el Barça, bé. Però vaja, a mi és que, bueno, ja anirem parlant durant tota la tertúlia, deixo parlar als altres, però és que tinc moltes coses encara, ja començant pel contracte, és que el contracte aquest... Sí que és veritat que l'any passat, i acabo, ja deixo parlar
Els altres,
aquest contracte, a mi, clar, tothom avui, parlant amb amics, i dic, però com firma això el Barça? Com firma això el Barça? I dic, a veure, jo em poso la situació de l'any passat, i era un jugador que el tenies fora, que era petició extrema de l'entrenador, i dius, bé, com a molt, guanya un any, sí que és veritat que guanya 4 milions més, Dembélé, que tothom ens havia dit que no, és que guanya menys que l'és, no. Li rebaixen les prestacions que tenia per renovar molt, però acaba guanyant una miqueta més del que guanyava. I després, no, és que això també...
Sí, és una renovació a la baixa, però a la baixa del que demanava Dembélé.
Correcte.
El sou és més alt.
És més alt. I després dius, bueno, guanyes això i guanyes un jugador que, en lloc de marxar-te gratis l'any passat, el guanyes un any perquè el vol l'entrenador, guanyes aquest marge per intentar convèncer-lo de tornar a renovar, i si et marxa, com a mínim trauràs 25 quilos.
Sí.
I dius, bueno, pots, si vols mirar el got mig ple, dius, bueno, doncs almenys l'any passat et marxava gratis i l'has tingut un any més i en guanyaràs 25.
Sí.
Però, home, és ser molt, 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 molt optimista i molt benèvol.
I aquest serà l'argument del club. Tinc la sensació, David, i a mi em costa comprar-lo.
Sí, aviam.
Sent cert que l'estiu passat podia sortir a cost zero i que ara ingressaràs 25
milions. No, exacte, sí. Ara comentaré això, però primer vull dir diverses coses. Satisfacció perquè se'n va.
Satisfacció
perquè se'n va, sentint-ho molt per Xavi, amb el que sabeu que tinc una bona relació i que li desitjo el millor, i ja sabeu el que vaig torçar perquè fos l'entrenador del Barça en el seu moment, perquè n'estava convençut. Però amb això, és a dir, entenc l'aposta que ell ha fet per Dembélé, segurament perquè li veia condicions, és obvi, però també condicionat perquè sabia que el Barça estava en una situació que si anava al mercat li era difícil trobar un jugador d'aquestes característiques d'un contra un. D'acord, això estem tots d'acord. Però jo sóc coherent, jo no vaig defensar la renovació de Dembélé i crec que estem davant d'un dels fracassos més grans. És a dir, no hi ha un sol jugador del planter que hagi rebut tanta paciència del club a canvi de tan poc. Estem parlant, estem parlant d'un futbolista que ha fet un gol més que els que va fer Neymar, i és el substitut de Neymar, per 105 més 40 en bonus. Un gol més que els que va fer Neymar l'any 2015, l'any del triple, que va acabar en 39 la temporada. Aquesta és la realitat. O sigui, cada gol de Dembélé ha costat 2,5 quilos al Barça, perquè ha fet una mitjana de no arribar a 7 per temporada en 6 anys. I, per no explicar...
jo he estat a Deportes 4 o 15 anys, els últims anys compartint amb Dembélé. Si no, o sigui, jo crec que hi ha hagut com 150 retards que no he dit.
Sabia que
anaves a parlar d'això. Perquè hi havia una setmana que igual dilluns i dimarts explicaves que era notícia que Dembélé havia arribat tard. Quan tornava a arribar tard al tercer dia, ja...
La notícia era que arribava a l'hora, no?
Escolta'm, no anem a matar el xaval ja, perquè clar, ja no és notícia. Ja no és notícia.
La notícia era que arribava a l'hora, no?
Aquesta és la realitat. Per això entenc la situació de Xavi, entenc la preocupació de Xavi, perquè al final et foten un titular a 12 dies de començar la Lliga, jo ho entenc, però, ostres, per mi és un jugador amb un futbol diferencial, però és un jugador el rendiment del qual ha estat una ruïna pel club. Aquesta és la realitat. A partir d'aquí, el que deia el Ferran, estic bàsicament d'acord, és a dir, jo compro les dificultats del Barça per negociar la temporada passada. Davant d'un comissionista fred, que és Moussa Sissoko, que ha tensionat fins al límit la situació econòmica del club. Sí, és a dir, s'ha aprofitat d'aquesta situació fins i tot en moments que no tenia ni ofertes. Un jugador que, per cert, estava considerat un proscrit per gran part del públic del Camp Nou, no fa pas massa.
No.
Perquè Xavi ha fet dues coses amb aquest jugador. I ha cregut quan no hi creia ningú, i ha cregut com no hi creia ningú, i a més ha canviat l'opinió de molta gent que en un moment determinat el xiulava quan sortia al camp, i ell, amb les seves declaracions a la roda de premsa, amb la seva aposta absolutament decidida per ell, i les seves decisions futbolístiques sobre el jugador, i que jo crec que en alguns moments fins i tot l'ha arribat a millorar, va canviar l'opinió de la gent. Sí. És a dir, Dembélé ha estat un desagraït. Aquesta és la realitat.
Profundament desagraït
amb el
Barça i amb d'acord? Xavi, sobretot.
I sobre el contracte, manifesto ràpidament en la línia del Ferran. És a dir, jo entenc que el Barça, en una situació de debilitat econòmica, has d'acceptar una clàusula que, si el Barça estigués potent econòmicament parlant, mai hagués acceptat amb un jugador d'aquestes característiques.
I que el jugador tenia la pell pel mànec sempre.
Clar,
a la negociació.
Però jo això ho accepto. És a dir, estàs en una situació de debilitat i acceptes una clàusula irrisòria, ridícula, 25, o sigui, 50% per cadascun, perquè, i xifra baixa, perquè evidentment saps que si has d'anar al mercat a buscar un substitut per ell, si se te'n va, doncs segurament et costarà més diners que el que et costa renovar-lo. D'acord. Sí. Ara, ja quan he sabut que hi havia un contracte privat amb una clàusula privada per allargar aquest preu 5 dies més quan ens havien dit que la clàusula a partir de l'1 d'agost era de 100 quilos, o sigui, literalment, he flipat.
Amb la lletra petita.
Però he flipat, Ferran, com a detall, perquè crec que encara que no hagués existit això, la negociació hagués anat pel mateix camí, perquè el Barça sap que el Paris Saint-Germain no pagaria mai els 100 o 80 quilos que podia pagar.
És que no són tontos.
I amb el jugador anunciant que se'n va, que ja era irreversible, doncs el Barça havia negociat sota aquests paràmetres. Però clar, quan he vist això, no entenc res.
Tu no estàs tan satisfet com en David.
No, és... i això que ja saps que me l'estimo molt i gairebé sempre coincidim. A veure, diverses coses, a dir, del contracte ja en parlarem més tard perquè estic tan fora de joc com ells, no? A mi sí era un jugador que m'agradava, sí era un jugador que, tot i admetent que hi ha hagut moltes llums i que moltes ombres, moltes més que llums, crec que era un jugador amb un perfil molt difícil de trobar, crec que era un jugador desequilibrant, crec que era un jugador que per potencial segurament a dia d'avui era el segon millor davanter del Barça o probablement el primer.
Per mi sí, el
crec segon. Crec que, per altra part, crec que jo era migcampista, mitja punta, i a mi aquest tipus de jugadors em donaven la vida. És a dir, un extrem imprevisible té moltes coses que milloren l'equip que no qualsevol altre extrem. Moltes vegades parlem d'extrems habilidosos, extrems que van a la ruptura. L'extrem que és imprevisible, que n'hi ha pocs en el mercat, què fan? Fan que automàticament la defensa del rival tiri 4-5 metres endarrere. Perquè fixeu-vos que Dembélé mai ningú l'anticipava, mai ningú l'entrava de cop, sinó que tothom l'esperava i contemporitzava, no? Que s'equivoqués ell o que fes qualsevol cosa, però tirava la defensa endarrere. Per tant, això què provoca? Que et doni més espai a la gent de dins, a la gent entre línies i en grandès. Bé, dit això, és a dir, Dembélé està fora i per tant ja no té massa sentit pensar això. En parlarem quan tinguem a veure si el Barça s'ha de reforçar, en quin tipus s'ha de reforçar.
Sí, amb això ara hi anirem, amb això, Àlex.
Però jo coincideixo que la història acaba malament. I sobretot el que vull subratllar és que per mi és una traïció al Barça i traïció a Xavi de la persona que més ha donat la cara per ell. Més a més, quan, amb el component afegit, que jo crec que aquest últim any sí havíem vist una mica de progressió de Dembélé en quant a comprensió del joc i sí havíem vist certes millores, no? Per tant, aquí hi ha moltes més coses a parlar i, sí, sí. I ja tenim més preguntes per fer-ho.
Deixa'm fer un incís, home, ràpidament sobre el que ha dit futbolísticament l'Àlex. Jo tota la lectura que ell fa futbolísticament sobre les condicions de Dembélé, jo li compro. O sigui, li compro. Estic d'acord amb l'Àlex. És a dir, un jugador diferencial, un contra un, surt per la dreta, per l'esquerra, és imprevisible, és un jugador que quan està bé és difícil de parar. Però, clar, parlem de condicions futbolístiques. Una cosa són les condicions i el talent, i una altra cosa és el rendiment.
I la constància Dembélé, en el rendiment,
Dembélé
no?
Va ser titular i pràcticament va jugar tots els minuts de tots els partits de Champions al Barça aquesta temporada. Que va, o sigui, va contribuir a que el Barça fos alguna cosa més del que va ser la Champions? No. Quin partit va fer Milà, Dembélé? Recorda't, Àlex, quin partit va fer? No va acabar bé una sola acció. És a dir, en quin partit gran ha aparegut Dembélé? Després s'ha lesionat moltíssim. En els trams calents d'altres lligues que s'han guanyat en els últims 6, no ha estat mai disponible per l'equip. Però és que quan ha estat... Sí, clar que deixa detalls perquè tècnicament és bo, perquè té velocitat, perquè camp obert és molt difícil de sostenir quan està bé. Però el rendiment... No es pot discutir que és ruïnós. És un rendiment absolutament ruïnós per l'equip. I tens raó quan dius que Xavi l'ha millorat. És veritat. Amb Xavi ja no anava per dins. O quan havia de decidir, que decidia gairebé sempre malament. Xavi l'ha apartat de la zona de dins i l'ha deixat a fora obert, fixant-lo, per quan rebi, ostres, pugui encarar. I, evidentment, la sensació és que amb Xavi era titular indiscutible. Això no es pot negar. Però el rendiment... És a dir, no tens la sensació que en 6 anys... sense Dembélé o amb Dembélé, el Barça hagués guanyat les mateixes coses que ha guanyat i hagués perdut.
Bé, és que hi ha hagut molts... No l'hem tingut, durant això. Moltes èpoques no l'hem tingut.
Clar, és que jo crec que és evident, això.
El Barça ha acabat guanyant la Lliga aquest any com amb 3 mesos sense
Dembélé. Molta paciència.
Perquè recordem que aquest final de temporada de Dembélé era com el confinament. Primer en 15 dies la lesió i es anava renovant 15 dies. Cada vegada 15 dies més, 15 dies més, i al final vam estar 3 mesos sense Dembélé. Bueno, per res, i així hem estat durant molt temps. I el Barça a seguir fent, guanyant o perdent, però a mi no ha sigut un jugador decisiu com se l'esperava, sobretot, per les expectatives que havia creat. A més, és que és un futbolista que és per mi és poc fiable esportivament, o sigui, futbolísticament, perquè és una moneda a l'aire. Pot ser un crac, com deia Xavi, un número 1, però pot fer-te la final del Mundial que et fa que l'han de canviar el descans en una final del Mundial.
Sí,
un futbolista.
Sí, sí.
Si és un crac mundial, la final del Mundial... fa 3 gols com a Zambapé. No t'han de canviar el descans.
Jo continuo pensant que Xavi...
I després, poc fiable físicament i poc fiable personalment. Perquè, com deia Dalmas, o sigui, li ha fet una traïció a Xavi.
Sí, sí. Jo tinc molt interès en escoltar Xavi, que segurament es mossegarà la llengua 300 vegades abans de parlar públicament.
Xavi...
No?
Aquí hi ha una cosa que és... Jo estic d'acord. És evident que no és un jugador determinant, no? És a dir, estem parlant dels millors del món. O els més decisius. El que passa és si baixa o no baixa el nivell de l'actual plantilla.
Sí,
jo crec que això també és una evidència.
Aparquem-ho.
Evidentment, sí, perquè futbolísticament perds un perfil.
Deixeu-me fer una pregunta sobre el tema contractual. A veure, si el Barça al final cobra els 25 milions aquests, o sigui, al final hem de dir que sí que s'ha executat la clàusula, no?
Sí, jo crec...
Bueno, no com a clàusula.
No com a clàusula.
Clar, però per què? Llavors, si igualment havies de cobrar 25, per què no fas que pagui la clàusula? Perquè d'alguna manera li estàs fent un favor a Dembélé, no?
La primera actitud del Barça era remetre la clàusula. La primera actitud del Barça va ser, escolta'm, no negociarem.
Però després ahir diu, sí, negociarem perquè podem treure alguna cosa més. No, però si no has de treure res
més... Jo veig que el Barça fa un pas enrere i diu, vale, d'acord, no paguem la clàusula, perquè el jugador els diu, millor que negociï les parts, jo entenc que és... en ares a que el Barça pugui aconseguir un rèdit millor.
Clar.
Jo crec que tots vam llegir això.
D'entrada, perquè pensàvem i ens havien dit que la clàusula era de 100 milions. Mm. Això d'entrada.
Sí, sí.
I ja t'esperaves. I després calia veure quin percentatge era de la gent o del jugador, de la part del jugador i de la part del Barça. Bueno, això ja s'havia de veure perquè tampoc estava massa clar si eren 50, si eren 25, 35. Però al final, 25, exactament el mateix. És el que deia abans. I llavors, per què hi havia una clàusula? O sigui, és que... era un contracte que et diria, doncs, com tenia Haaland a la Bundesliga, que tenia una clàusula alliberadora de 65 milions al tercer any, per dir-te alguna cosa.
Clar, però llavors, és el que dic jo.
Tenia un 50 i 25, no calia fer el peripé d'aguantar fins al 31 de juliol.
No, i que el Barça no digui que accepta negociar, perquè per què negocia si està fixat això?
Sí, sí.
Vull dir, ja està, que paguin ells, que s'espavilin ells i ja...
Què esperava, treure alguna cosa més del PSG o algun variable?
Entenc que va per aquí.
La frase de la Marta que li traslladen des del club és: confiàvem gratar uns quants calés més, atenent a la bona fe del, de Dembélé, per tant, de Moussa Sissoko, i del PSG. A veure, és que al final sembla que som... Que el Barça, en aquest cas... Clar, és que a vegades fa la sensació d'això. Ostres! És que,
això és futbol, això és un negoci.
Clar.
Vull dir, si tu estàs negociant, què penses? Que et donaran una miqueta més... Si està firmat, està firmat, no?
Clar, clar, clar.
I més amb els precedents. O sigui, que venim dels precedents, de les famoses declaracions de Mateu Alemany, al final...
David,
més, més al favor de Xavi...
Que ha estat, perdoneu una expressió, putejant el Barça en els últims 10 anys.
Estem parlant d'un jugador, o sigui, més al favor encara de tot el que ha fet Xavi per ell, estem parlant d'un jugador que el club creia en un moment determinat que no havia de tornar a vestir la samarreta del Barça. Que hi ha declaracions gravades de Joan Laporta un dia a l'auditori, en una roda de premsa, deixant-ho caure. Que la intenció del club en aquells moments és, ja veurem si torna a jugar amb la samarreta del Barça. Pelé, i sabíem en aquell moment que no ho deia, que ho deia amb la boca petita, però sabíem que la decisió del club era que no tornés a aparèixer amb la samarreta del Barça. I al final, qui li salva el cul, en perdó, és Xavi Hernández, perquè creu que és un jugador important i perquè en una roda de premsa ens explica que, home, un jugador en contracte en vigor, no crec que sigui bo que el deixi jo a la grada.
Mateu Alemany, crec que és el mateix Mateu Alemany que surt en un prepartit.
No, abans de Sant Mamés,
l'altre dia vam escoltar.
I Xavi li compra...
El president no ho deixa caure, però el director de futbol ho assegura.
És que el que explico de la porta Ferran és a posteriori de tot això. Abans, efectivament, ve el procés aquest en què el jugador no va convocat a Sant Mamés, Mateu Alemany diu que... si no ha renovat, el que ha de fer ja és sortir, i aleshores tot això ho aguanta, Xavi ho accepta fins que s'acaba la finestra d'hivern.
Sí.
I quan veu que no ha marxat...
Quan veu que no ha marxat, entenc que un jugador en contracte en vigor, que ell creu que futbolísticament és important, l'ha de fer jugar.
I que el necessitava, perquè recordem, David,
perdona... Deixar-lo a 12 dies de la Lliga, home, no fotem.
Recordem, David, perdona, que el Barça en aquell moment s'estava jugant entre la Champions, perquè el Barça també ve d'aquí. Recordem que aquella temporada, en aquell moment, el Barça no tenia segura la classificació per la Champions. També no hem de perdre de vista d'on ve el Barça els últims anys. 11 i 7 minuts. Està calenta la tertúlia. Fem una pausa i parlem del que ja apuntava en Dalmas. I ara què?
RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
RAC & GO, amb Oriol Llop, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Change the world. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El cop de notícies de RAC1.
A RAC1 tu diràs, amb Jaume Molló.
Tu diràs, RAC1, amb en Ferran Martínez, amb en David Bernabéu, amb l'Àlex Dalmas. La Marta Ramon ens ha explicat a l'inici del programa des de Las Vegas, on recordo que el Barça jugarà a les 5 de la matinada contra el Milan.
Palmes, no?
Sí,
palmes,
ja.
No? Queda
un ratet,
faràs, dormiràs a la cadira o què?
No,
ja no dormiràs directament.
No. Mira, mira, et diré què faré quan acabi el programa. Tinc uns canelons per sopar a la nevera. Sí, home, a veure, s'ha d'aguantar.
Si fots uns canelons, depèn de l'hora, fot el despertador al costat, no sigui cas que et llevis a la mitja part, eh?
No, home, no, tranquil. Per això aguanto segur fins a les 7 del matí, el que faci falta. Bé, ens quedarem també a veure què diu Xavi sobre Dembélé, que insisteixo, per mi és molt interessant saber què dirà el tècnic de Terrassa sobre la situació del francès un cop ja està perdut. Doncs això, a 4:45 ens hi posarem amb el Barça-Milan. A veure, el Barça trobarà a faltar molt a Dembélé, Àlex?
Home, a veure, ja ho hem dit, no és un drama, no? No és un drama, però depèn de com ho resolgui. Per mi, qualitativament, va ser el nivell de la plantilla, sempre i quan tu no puguis compensar per un altre costat. A veure, jo, i si jo fos el secretari tècnic, que per sort no ho soc, jo faria...
O no.
Per mi dues
igual
accions...
Igual no aniria malament, que tant en tant passessis 5 minuts per Sant Joan d'Espí. No.
Per mi, dues accions immediates clares. Una és app de primera plantilla.
Sí.
I la segona, per mi, Vitor Roque, avançar-ho i cap aquí.
D'acord.
No sé si hi ha l'opció d'avançar-ho,
Si hi hagués, vale.
Diria que hi ha un pacte perquè jugui la Libertadores i que fins al gener no hi ha res a fer.
Bé, el Barça? El Barça va deixar anar des del principi que si hi havia fair play...
Has vist que he dit, no sé... Ja. I diria. Sí, o sigui, ja ens acostumem amb el temps a parlar en condicions.
No, ja directament a dir des del Barça, perquè clar, és que al final has de posicionar, i perquè si no quedes tu amb el cul a l'aire. Has de dir des de l'entorn del jugador o des del Barça, perquè has d'especificar molt i matitzar d'on ve cada cosa, perquè aquí cada un li diu la seva. El Barça, des que es va fitxar Vitor Roque, al principi va dir, vindrà el gener, però si hi ha fair play, intentarem portar-lo abans, si hi ha fair play, si hi ha una gran venta. En aquest cas, la venta ja hi ha.
No, però hi ha una lectura interessant del que està dient l'Àlex, acaba Àlex, però hi ha una lectura interessant que ara comentaré quina
Vitor Roque.
Sí, Vitor Roque, sempre i quan hi hagi alguna clàusula com aquesta, que dèiem del mateix de Dembélé, que pagar clàusula o no pagar clàusula que afavoreix, per mi, aquestes dues, immediates, i després, jo una reflexió, però això és el que jo, la meva manera, la meva forma de veure-ho, si tu no pots accedir a un primer espasa, i un primer espasa, és a dir, un jugador, un extrem que et desequilibri realment com ho podia fer Dembélé o fins i tot més, i parlo dels Coman, del Rashford, dels Kvaratskhelia, dels Martinelli, i el Barça és evident que no hi podrà arribar.
No hi podrà arribar.
Per mi, no val la pena reforçar en aquesta posició, perquè tens jugadors que, si tu vols, no són èlit, perquè no són, però són primer nivell. És a dir, Ansu, Rafinha... tens a Ferran, és a dir, si tu has d'anar a parar un jugador que et pugui aportar el mateix que t'estan aportant aquests jugadors, no té sentit anar per això, i en canvi tu sí ho pots compensar amb altres zones o amb altres prioritats de fitxatge que tu no has pogut abordar i que ho podries fer, i penso el jugador entre línies o el lateral dret ofensiu. Jo, per mi, aquesta seria la manera d'enfocar-ho, no? Si tu pots accedir a un Kingsley Coman perquè no està content a Munic i per el que sigui, evidentment anem, però si no, jo ho enfocaria cap aquí, ho tindria molt clar. O sigui, de primera plantilla, Vitor Roque, i a mirar cap a altres zones que li fan falta a l'equip.
O sigui, per entendre'ns, potser amb Dembélé, en lloc de quedar-te, per dir alguna cosa, amb la tercera opció que tens de lateral dret, potser pots accedir a la segona.
O al jugador entre línies, que per mi la prioritat seria jugador entre línies i la segona lateral, per mi.
Per tu primer el migcampista i després a lateral.
Jo també ho veig bastant com l'Àlex, sobretot perquè el que t'havies de treure de venta grossa, preferiblement, era dalt. D'acord que era Rafinha o Ferran o fins i tot Ansu, però al final ha estat Dembélé, et queden els altres tres, un jugador que tingui que encari i desbordi, tens Abde.
A la dreta, sí, Ferran? No, ho pregunto, no dic que no. Ho dic perquè normalment
pot jugar l'hem vist més per l'esquerra. Sí, un altre a la dreta, però... Ferran o Rafinha a la dreta i Abde a l'esquerra.
No, però vull dir que potser, vull dir, tu que el tens vist, i més del planter a la dreta també hi ha jugant, no?
Sí, però és més de...
És més per l'esquerra.
Sí. I després, jo també estic a la línia del que diu l'Àlex, d'intentar reforçar aquest jugador entre línies, sobretot, primer, i després, sempre i quan també puguis portar el Roque, doncs millor també per dalt, però... independentment de Roque o no, jo prioritzaria aquest migcampista entre línies que tingui l'última passada, que és el que ha reclamat Xavi pràcticament des del principi, després del pivot. I Gundogan era aquest jugador. I jo segueixo encara pensant amb el nom de Bernardo Silva. Ja sé que hi ha gent que em diu que estic boig, però és que ens trobarem un cas molt semblant al de Dembélé. Si el futbolista, si el Barça fa el moviment, que d'entrada l'ha de fer, perquè van dir que l'intentarien fer i de moment encara no l'han fet, però si fa el moviment, perquè estaven pendents d'una venda gran, bé, no hi ha estat una venda gran, però sí que s'ha alliberat bastant en espai salarial, doncs, ostres, fes el moviment i que el jugador apreti. Aquí tindrà molt a dir el jugador. Si el jugador apreta, que té un compromís amb Guardiola de fa anys de poder sortir, doncs veurem si Guardiola, que diu allò de no m'agrada tenir jugadors que no estiguin a gust aquí, doncs li obre la porta a Bernardo Silva. I si no, pues sí que aniria a un segon espasa, com seria Lo Celso, un segon espasa, perdoneu, respecte a Bernardo Silva,
sí.
I intentaria reforçar una mica el lateral dret, tot i que el lateral dret tampoc hi ha massa mercat, és que ja Cancelo, i a mi, evidentment, Fresneda, jo encara no el veig, i crec que des de dintre tampoc el veuen.
Abans d'escoltar-te, David, ara que ha tret el nom de Bernardo Silva, a veure si ho consensuem, això. Us estaria bé? O sigui, firmaríeu Bernardo i en canvi deixar el lateral dret igual?
Totalment.
Sí, jo tots, sí, eh? Jo sí, però jo les notícies que tinc és que el Barça creu que Bernardo Silva no farà el pas que diu el Ferran.
Uh-huh.
No el voldrà fer.
Jo crec que sí.
Jo, a mi, les informacions que m'arriben és que no farà el pas, que el Barça creu que no farà el pas, que el jugador els hi ha dit que està boig per venir, però que ell no farà el pas de tensionar la situació amb el City. I, per altra banda, aviam, aquí hauríem de veure si el City es presta una cessió. Jo crec que no s'hi prestarà. Jo crec que estem parlant de que té ofertes importants pel jugador.
Yeah.
Ofertes de més de 70 quilos. Aleshores, clar, es prestarà una cessió quan ja t'ha donat... No t'ha donat, o sigui, quan ja li has tret a Gundogan perquè acabava contracte, i ara es prestarà una sessió amb un dels seus futbolistes més importants després de guanyar la Champions? Jo crec que no, jo crec que demanarà un traspàs. I aquí el problema, quan arribes a la paraula traspàs, el Barça té els diners per afrontar un traspàs, perquè és el problema, perquè avui jo, parlant amb gent que coneix bé el fair play, vaig a posar un exemple sí, ràpid perquè la gent sí, sí. ho entengui, el Barça amb l'operació de Dembélé podria generar espai per encabir en el fair play financer a Bernardo Silva. Si el Barça, per exemple, paga 60 milions, poso per cas que el Barça paga 60 milions, arriba un acord amb el City, paga 60 milions pel City,
de traspàs,
el City de traspàs uh-huh. per Bernardo, els paguis al comptat o els paguis a terminis, efectivament, és igual. El que computa la primera temporada és l'amortització d'aquella temporada en el fair play. Per tant, en aquest cas estaríem parlant de 12 milions uh-huh. de traspàs, que és l'amortització que correspondria. Després te'n vas al salari, pot ser perfectament, si el jugador té tantes ganes de venir, pots arribar a un acord amb ell per fer un Ferran Torres, per entendre'ns. És a dir, el primer any cobraràs una mica menys. Si te'n pagarem 9 cada any, doncs aquest any, escolta'm, te'n pago 6 bruts per dir alguna cosa, o 7 bruts...
Anaràs
guanyant 3 o 4 nets i et col·loco el fair play, perquè pràcticament amb un forat de 18-19 milions, que és el que generarà Dembélé, de fair play, el pots colar. Clar, el problema és que tu tinguis diners, i jo crec que el club
no
té diners per fitxar-lo.
Comptant que ja has inscrit tot el que has d'inscriure.
Clar, exacte. Comptant,
8 jugadors per inscriure.
Comptant que tu hagis inscrit la resta amb els 60 milions aquests que has de cobrar d'aquesta companyia alemanya, etc. O alguna venda més, que encara que sigui petita, menuda, que et permeti tenir més espai. Si és operació per operació, o sigui, si el sot que ens deixa Dembélé des del punt de vista del fair play, valdria per fer aquesta operació amb Bernardo Silva. Però clar, tu tens calés per comprometre 60 o 65 quilos per Bernardo Silva.
Els has de treure en vendes.
Ja.
Has de ser capaç de treure en vendes.
Les vendes han de ser molt importants, Ferran.
Bueno, ja, sí.
I et vens, quina patum tens? Vendible?
No, tens que sí.
Ja, però no són...
No, però has d'anar ajuntant. Tens tot el carro del peix, has d'intentar treure tot el carro del peix 60 quilos. No, que és molt difícil.
Sí, escolta'm, tant de bo, perquè evidentment ja sabem que és la nieta dels ulls de Xavi, sí. O sigui, Xavi estaria, vaja, jo crec que s'oblidaria definitivament.
Sí. Home, clar, tindria un jugador sí. que entén el futbol una mica més.
Jo el que deia que la lectura, jo crec, no ens hem reunit aquesta tarda amb l'Àlex i el Ferran, però estem d'acord amb això. La lectura positiva que deia que feia l'Àlex és que crec que s'ha d'encarar així la situació, perquè avui jo he vist moltes lectures simplistes, no?, amb tots els respectes, de dir, escolta'm, és que Joao Félix no té res a veure amb Dembélé, és que Lo Celso no té res a veure amb Dembélé, és que no sé qui no té res a veure, has de fitxar un extrem. No, és a dir, no tens la capacitat d'anar al mercat que aniries fa 10-15 anys, quan eres el Barça de veritat, ens entenem tots, per anar a fitxar un jugador realment recanvi d'aquest nivell. No tens, per tant, escolta'm, intenta amb els jugadors que tens cobrir aquesta posició i buscar talent. Al final el Barça, com deia l'Àlex, què li ha passat? Per talent amb Dembélé, estem d'acord? Per talent. Has d'incorporar talent.
Sí. I però no necessàriament a l'extrem, no?
Clar, aleshores, per exemple, jo... per no seguir amb el tema de Bernardo Silva, que jo crec que hem comentat tot el que havíem de comentar, jo no entenc, és a dir, jo no entenc com hi ha gent que es creua tant amb el nom de Joao Félix. O sigui, sincerament, Joao Félix s'ha dit
a mi em sembla que l'has de fer. A mi em sembla que l'has de fer.
La Marta,
si Joao Félix, no oblidem que Joao Félix amb 19 anys el vol Guardiola pel Manchester City. I no hi va perquè li diu, espera't un any, Alvin.
I ara el vol, David? No, és que ara no el vol, el Guardiola.
Qui volia l'Audrup amb 25 anys de la Juve, Ferran? Qui el volia? Només Johan Cruyff el va voler. No jugava a la Juve.
Parlant de Dembélé, i m'estigues defensant a Joao Félix, que és un altre moneda a l'aire cada partit.
Deixeu-me dir, David, un moment. Deixeu-me dir que la Marta...
Joao Félix, per guanyar lligues amb l'Atlético, ha estat més important... que Dembélé amb el Barça.
David, la Marta ha dit que hi ha consens al club per no incorporar Joao Félix a dia d'avui.
Doncs li haig de dir a la Marta, i ella està ben connectada, ho sé, ho sabem tots. Jo, a mi el que em consta és que precisament no hi ha consens perquè hi ha gent que creu que s'hauria de fer i hi ha gent que a les últimes hores ha reactivat aquesta possibilitat, vale? I hi ha altra gent que efectivament està en la línia de que hi ha altres prioritats. Però... primer, dir que hi ha altres prioritats no vol dir que no puguis fitxar altres jugadors. I segon, estar al Barça per marcar-se prioritats. No fotem. No estem per marcar-nos prioritats sota el meu punt de vista, eh? No, però estem en una situació que no pots fitxar el que vols.
Però t'ho has de triar,
David. Acabes fitxant molta vegada el que pots. I moltes vegades, quan fitxes el que pots, no el fitxes com voldries fitxar-lo. És veritat, Ferran?
Mira,
és aquesta la realitat.
Carric, però perquè jo estic una mica amb el David ara, amb això sí. O sigui, jo no descarto que l'últim dia de mercat ens empaquetin...
Joao Félix.
A Joao Félix.
I no descarto un article del Ferran Martínez al cap de 3 anys dient...
Ja lo dije yo.
Bueno, ja lo dije que iba a marcar las diferencias.
No, perquè jo considero,
broma,
com diuen els argentins, com diria el meu amic Juan Irigoyen, sí? Un pecho frío.
Vinga.
Bueno.
Sí.
Àlex,
jo crec que és un jugador descontextualitzat.
Vull escoltar l'Àlex sobre...
A mi és un jugador descontextualitzat.
Sobre Joao, ja que ha sortit el nom, i em vull fer una última pregunta sobre...
Quins melons t'obro, Molló.
Sí, com ara aquest no l'has obert d'allò de primera categoria, eh?
Arribaràs a les 5 de la matinada, no. Arribaràs demanant el canvi, ja.
Tranquil, els canalons me'n reactivaran. Em reactivaran com l'operació de Joao. Va, sobre Joao.
Sobre Joao. A mi em sembla que és un... A veure, a mi em sembla que és... ara parlàvem de Dembélé, una mica Dembélé, també. Sí. En el sentit que ho té tot per rendir en aquesta posició per dins del quadrat, és a dir, la part alta del quadrat és un jugador ideal, que té visió, que té gol, que té xut, però és discontinu.
O a l'esquerra, no? També acaba canviada.
Perfecte. Ha dit però tot el que jo penso, però ben dit i amb un bon anàlisi tècnic.
No,
la pregunta... Àlex,
és això el que
li fem a l'Àlex analista. No? La pregunta és, i exjugador, la pregunta, Àlex, és en un jugador d'aquest talent és possible recuperar-li el nivell i que sigui més continu?
Aquí en Ferran i jo tenim dubtes.
Si està més motivat, si està en un context jo crec que és més adequat, tot aquest tipus de coses.
Jo crec que és possible, però no segur.
No, clar.
Vale? Llavors, bueno, sí, ho té tot. És a dir, a mi em diguessis, millor Bernardo Silva que Joao.
Sí,
millor
sí.
Florian Wirtz que Joao. Però Joao, em dius, és un mal jugador? No, és un jugador extraordinari per jugar entre línies. És un jugador que si a tu t'encaixa per jugar en aquesta posició amb la qual vol jugar. També crec que la manera de jugar del Barça que ha donat èxit i la que vol Xavi és enfortir molt el cor de l'equip, que és el mig del camp. I ara mateix ja sé que la gent pensa, ostres, per número d'efectius hi ha molts migcampistes, però jo crec que a l'equip li fa falta algú que li doni aquest puntet de més, de competitivitat, de qualitat, de que l'equip no quedi encallat...
De talent, de màgia,
tens,
no?
Correcte, que l'equip no quedi encallat quan tens un equip al davant que t'està contrarrestant bé, i per tant no li aniria malament. Jo, a Joao Félix, no m'hi poso de cul. No m'hi poso de cul. Crec que hi ha alguna opció millor, però sí que és veritat que qualitativament...
Compro aquest plantejament.
I l'última. Sense aquest extrem desequilibrant... que ara el Barça ha utilitzat a la banda dreta. Ja no posem el nom de Dembélé, eh? Sense aquesta figura, els quatre migcampistes continuen sent vàlids? És a dir, no necessites un jugador així per donar profunditat, perquè, com a mínim, ja sabem que Valde puja per l'esquerra, però és un jugador que arriba, que ve del darrere. No necessites... o sigui, pots fer-ho? Pots fer-ho? Pregunto, sense aquest jugador desequilibrant a la dreta? Pots jugar amb els quatre migcampistes igual? O... has de refer l'equip.
No, per mi pots jugar igual.
Pots jugar igual.
El que passa és que tu tindràs feina aquí a la dreta, o per la dreta, per banda dreta, que dèiem, o fer-ho d'alguna altra manera, no? És a dir, o amb el nou que estigui més, o amb algú que vagi des de banda en diagonal, tirant ruptures, però has de provocar una mica el que et provocava Dembélé, no? Amb Rafinha, amb Ferran, fins i tot amb Ansu. És a dir, tu què has de fer? Has d'amenaçar el rival de que l'espai també et puc fer mal. Ja. perquè amb quatre migcampistes queda, si tu no tens amenaça a l'espai,
per això ho dic.
És molt evident que el rival se't pot tirar 10 metres endavant i toqueu-la en zona 2 de camp, que aquí doncs, tindreu control, però us faltarà profunditat. No?
I tu creus que aquests jugadors ho poden fer?
Sí, home.
Poden fer.
Jo crec que Rafinha ho pot fer, jo crec que Ferran té les condicions tranquil. Com per fer-ho, crec que la bona versió d'Ansu té per fer-ho. És a dir, no tot passa per al desequilibri. Quan jo us deia allò de Dembélé, no us deia tant perquè fos desequilibrant, sinó perquè és imprevisible.
Ja.
És a dir, tu, un jugador que no saps si et sortirà per la dreta, per l'esquerra, anirà a l'espai i et vindrà a rebre el peu, tu el que no fas és entrar-lo de cop, és llegir-lo abans d'hora, és tu tires endarrere, contemporitza, dius ja vindràs i aquí que m'arribin les ajudes. Amb un jugador que tu saps què et farà, però que és molt fort, si tu et sent forts, et tens ràpid, vas al duel. Si no hi vas. Per tant, el que tu has de fer és amenaçar, provocar que les línies del rival s'estirin. I això ho has de provocar per la dreta. Si no ho aconsegueixes per l'esquerra, ho has de provocar per la dreta. L'altra opció seria canviar la simetria, però això ja... Això sí que...
Però pots pensar balde, no?
Clar. Estem parlant d'un perfil... Aviam, el perfil que et donava Dembélé, sobretot era important quan tu estàs intentant sortir d'una pressió del rival, molt alta, molt agressiva, per poder amenaçar l'espai. No? Dembélé jo crec que amenaçava més des de rebre-la al peu i començar a córrer camp obert, i et generava allà intimidació. Rafinha, per exemple, és un futbolista que té molt menys 1 contra 1. Almenys de moment està provat que Dembélé, és evident, però en canvi t'amenaçava més a l'espai, et pot amenaçar més a l'espai que Rafinha. Bueno, doncs ho has de fer així. Després, quan estàs en joc posicional, ja és diferent. Ja és un altre matís. Al final, si vingués Bernardo Silva, Xavi podria jugar amb el mateix quadrat i Bernardo Silva tirat a la dreta com amb el City. I per seria un jugador molt diferent a Dembélé, que et dona molt més control perquè decideix molt millor... i que et desequilibra, no tant amb l'1 contra 1, tot i que en té, però no tant amb l'1 contra 1 com Dembélé, sinó que et desequilibra, no sé, que és molt intel·ligent, que sap trobar els espais per rebre, per fer-te mal, que arriba al gol, que combina, clar, que no perd cap pilota, t'ajunta a l'equip, clar, té moltes més virtuts que Dembélé, segurament sense tenir l'1 contra 1 tan elèctric, a tan camp obert
no?
com el que té Dembélé, no? Clar, tot això són matisos, però bàsicament amb la lectura que estem fent, jo crec que molta gent hi hauria d'estar d'acord, és a dir, no ens centrem en substituir Dembélé a la dreta, intentem sumar talent, si n'han perdut, sumar talent en altres zones de l'atac, però sí que jo entre el lateral i sumar talent a partir de tres quarts de camp, crec que és una evidència,
sí,
tot i que l'any passat al Barça li fa falta.
No, sobretot perquè, a part, al mig del camp, com deia Àlex, aquesta competència millorarà l'equip, si portes un jugador en primera espasa, i després perquè necessites futbolistes, perquè hi ha jugadors també poc fiables físicament. Pedri ha caigut a final de temporada dels últims anys.
Malauradament és així.
Bé, és que si agafes una mica, agafes l'estadística...
6 mesos mirava, pràcticament absent, no?, en els dos últims
Pedri,
anys.
Pedri, des que està al Barça, ha estat més temps lesionat que Dembélé.
Sí, en els dos
significatius.
I bàsicament els dos últims anys, perquè el primer ho ha jugat tot.
Bé, després de que el primer l'expremessin fins a la societat, recordem, amb Eurocopa i Jocs Olímpics.
Però vaja,
allò va ser...
Perquè necessites algú també que si et cau un Pedri, que et cau un Gundogan, que et cau un De Jong, t'aguanti també l'equip, que no caigui el castell de naipes, que deia la Marta Ramon.
És que no podem reivindicar que la plantilla és curta, que jo crec que és curta. Com s'havia de dir l'altre dia, el Madrid té més fons d'armari. Home, tocaves amb Fermín López i amb Sergi Roberto jugant contra Modric, Kroos i Tchouaméni. Aquesta és la realitat, i encara, i encara n'hi fots tres. Vull dir, clar. Però vull dir que, ostres, és una realitat. I l'any passat es va veure... el Barça tenia, jo crec, un molt bon 11, un gran 11 segurament, però que quan va perdre peces capdals no va respondre. Clar, no podem reivindicar això, i quan amplies, que el problema sigui que, clar, que algú es quedarà fora. Home, clar,
doncs,
és que en les grans plantilles sempre algú es queda fora. Mira la cara que fotien l'altre dia Modric i Kroos en un amistós contra el Barça.
Has de veure el City campió del triplet.
Foden, suplent.
Foden, imagina't. A quants equips seria titular Foden?
El 99%. Sí, sí. Àlex.
Aniria bé Foden, també.
També. Aquest estaria malament. Si Guardiola no el vol, sí, sí. Us demano un nom, només, ja per tancar, perquè ara també parlarem del Barça-Milan i ens espera un protagonista, que ha estat els dos equips, si bé el primer equip no es va acabar d'establir ni el Barça ni el Milan. M'ha semblat que per tu, o sigui, dels que hi ha a la plantilla actual, el teu primer candidat és Abde. O en tens un altre. O sigui, quin seria el teu primer candidat per jugar en el lloc de Dembélé?
Abde.
Per mi també Abde.
David.
Abde, si té més regularitat.
Oh, encara.
No, clar, perquè...
Has estat amb una frase, anava a dir.
No, perquè...
He dit un nom, no, has estat...
Primer, un problema. Jo de jove, que porta poc temps al futbol professional, que ja sembla que, vaja, que si no és un jugador superimportant al Barça se'n vol anar. Escolta'm, clar, Iniesta va ser suplent a la final de París,
sí.
Va jugar un tal Van Bommel, aviam si m'entens. O sigui, clar, que estem en aquesta situació que els jugadors joves, no, és veritat, no,
que
no entenen,
massa pressa.
És a dir, igual que, clar, tots sabem que es muntarà un pollastre si en moltes vegades en grans partits el damnificat del quadrat és Gavi, no? I té 18 anys. I sabem que es muntarà un pollastre? És a dir, estem en una situació que és molt difícil de governar, això. Doncs, clar, i la segona cosa que volia dir és que Abde, jo crec que ha fet un gran final de temporada amb l'Osasuna, però Abde ha estat alguns mesos amb l'Osasuna, que no apareixia, que no jugava tan bé com al final. Clar, en el Barça això t'ho pots permetre.